Què tal? Molt bona tarda. El meu nom és Manel Penya, estem aquí a Ràdio Fabra, amb el Christian Lent controlant més o menys tot el percal aquest, productor executiu, microfonista, tot això. I ens hem reunit per passar una estoneta amb els amics de Urpa i Musell, que és un dels segells discogràfics independents així més inclassificables o no sé, o difícils de definir, bueno, podríem dir els segells independents més romàntics que hi ha ara mateix a Barcelona, i ens hem reunit amb l'Ignasi i amb l'Arnau perquè ens expliquin una mica sobre l'última referència del segell, que en parlarem una miqueta durant aquesta estona. Escoltarem també algunes cançons d'aquesta caixa i tal. I també parlarem una mica sobre quin sentit té treure vinil a ple segle XXI, parlarem de bandes sonores, de l'Albert Serra, una mica tot plegat, a veure com surt la cosa.
Vale.
Què tal? Bona tarda, nois.
Bona, Manel.
Com Hola, Manel.
Gràcies per venir. Expliquem una mica com va decidir això de... Jo, una mica, Ignasi, ja sé que tu ets un tio romàntic perquè veig el teu mòbil patatero aquí sobre la taula i ja entenc que tu ets una persona procliu a fer animalades d'aquestes, no? Però explica'm una mica com va néixer el segell, en quin moment vareu decidir cada una de les tres referències, no? que porteu, que permetem que et digui que porteu tres xuts de porteria i tres gols com una casa.
Mola.
I sí, de moment no heu fallat. I bé, doncs això, expliqueu una mica com vareu decidir passar a donar aquest pas de treure vinil.
Bueno, això serà... A veure com comencem. A veure, bueno, qui no ens conegui, l'Arnau i en Gerard, que no és aquí, tenen la botiga de discos Paradiso, i tenen quasi 10 anys, 9 i tant.
10 anys hem fet.
10 anys ja? O 9 i pico.
A l'abril fem 10 anys.
Exacte, jo sabia que encara no ho era. La qüestió és que jo, com tu, Manel, doncs som gent que anem a Paradiso, no? I simplement al llarg d'aquests quasi 10 anys doncs ens vam fer amics i tot i que venim de mons bastant diversos, doncs jo què sé, doncs compartim com interessos. Més que res, compartim el... No sé si dir-ho així, però compartim el dubtar de seguir línies o no. Simplement ens agrada música molt diferent i ens ho passem bé i de fet, potser el que ens fa més il·lusió molts cops és com més conèixer allò que no coneixem, de vegades que no pas altres coses. I vaja...
Paradiso és el lloc ideal per aquest tipus de coses, no? Hi ha un fons discogràfic realment sorprenent i sempre, si tens estona per bussejar una mica, trobes
sí,
coses realment interessants.
I per petar la xerrada, ara no tant, però abans quasi que només es petava la xerrada allà.
Sí, cert. Sí,
fer birres i aquestes coses. I vaja, i en el seu moment, doncs, bueno, la botiga, també amb altra gent, doncs, de vegades veies coses interessants i dius, hòstia, això no ho fa ningú i seria guai fer-ho. I bueno, sempre es deia...
Do it yourself, no? Que deien?
Sí, però no ho fèiem, simplement, doncs, bueno, ostres, quina llàstima que això no ho faci ningú, no? I jo què sé, amb coses, doncs, en aquell moment, doncs, fa 6 o 7 anys, doncs, potser a través de l'Arnau, sobretot, escoltàvem molt, jo què sé, Cosmic Disc o coses d'aquestes, no? I hi havia coses que després va petar el tema una mica i van començar a sortir reedicions i fins ara encara no estan sortint, que sembla mentida que encara aguanti. Però bueno, em sabia greu que certa música, diguéssim, no fos accessible a molta gent que pot tenir interès per, bueno, per dificultat de trobar-ho, per mandra d'investigar, per lo que sigui. És perfectament respectable, tothom no ha dedicat tantes hores a remenar, ni està bé que les coses siguin fàcils també per altre tipus de gent. I és un tema que, no, que vam anar fent, és a dir, que es parlava això però mai fèiem res i...
Teníeu alguna mena d'interès geogràfic, vull dir, en treure coses de Catalunya o espanyoles o occidentals o músiques del món? Vull dir, us heu posat alguna mena de límit previ, diguéssim, o de treure només redis o teniu la idea
límits,
també de treure coses contemporànies?
No, límits no n'hi
veiem.
L'altra cosa és que sí que és veritat que sempre, em sembla que ho posem a la web fins i tot,
sí,
que ens agrada, bueno, que, ostres,
una predilecció tenim per lo local,
per les coses properes, simplement perquè sembla que és on te pots, diguéssim, perforar una mica més i sobretot perquè tens una capacitat de comprensió una mica major. És a dir, hi haurà coses japoneses meravelloses, però hi ha una qüestió cultural, idiomàtica, si és el cas, que diguéssim, bueno, ho fa exòtic i l'exòtic és divertit, però em sembla encara més divertit quan ho pots entendre i ho pots fruir, diguéssim, al 100%, no? Quan més millor. I continuant amb això, simplement en un moment ens va aparèixer un disc, no?, que volíem reeditar, ho vam veure clar, sobretot en Gerard, el que donava més la tabarra, no?, que era Música Esporàdica, que justament ara ho ha tret Music From Memory. Ens vam posar en contacte amb en Suso Saiz i ens va dir, acabo de fer-me Music From Memory, començarem a fer les recopilacions, i Music From Memory ens va escriure dient, al igual fareu alguna cosa amb ell, no? Més o menys, sí. Ens ho van dir bé, però ho van dir ben clar i... però va quedar el cuc, doncs que vull dir, no teníem nom de segell ni res, i llavors va arribar un altre, vam començar a pensar coses i va aparèixer la idea de treballar amb tot el que era IA des Arts, no? Llavors vam contactar amb l'Antonio Díaz.
Parlant de la primera referència,
sí, exacte,
no? El senyor Javier Parco.
Exacte, jo diria que més o menys van així. Tampoc és una cosa molt seriosa, és una cosa que es va fent i quan veus que passarà, doncs et preocupes de que passi, però fins que no passa no vam buscar nom de segell ni res d'això.
No us heu pres en gaire pressa, no?, amb una vocació de fer un segell molt professional o serio o industrial, diguéssim, de tenir molta presència a Bunkat o a les xarxes o el que sigui?
No...
Sobretot no ens importa la freqüència, jo penso, no?
No, de fet, sí. Per això l'última referència també ens ha marcat bastant amb això. Vull dir que en un moment sí que jo recordo uns calendaris, dir, ostres, estaria bé, no?, treure una cosa cada any, una cosa Clar. Així com a mínim. Bueno, no ha estat... Més o menys ha estat així, però diguéssim que ja hem entès que no és el nostre joc, perquè l'Arnau i Gerard treballen... a Paradiso, i jo treballo, bueno, d'arquitecte i a més a Múnich, és a dir, que és, diguéssim, ostres, parlem quasi cada dia i ens escrivim massa i de més, tot sigui dit, però...
Clar, porta molta feina, no, suposo?
Porta molta feina, mai hem volgut viure del segell, tampoc.
No, bueno, no hem volgut...
Trauríeu cases molt diferents, no, segurament?
Ni sabríem com, em sembla.
No ho sé, sí. Jo tampoc, no. Bueno, sí, això seria un altre tema, com ajustar preus i aquestes coses, clar. No, és a dir, depèn on te vagis, les coses costen 10 i depèn on te vagis costen 100. I es tracta de trobar un lloc que costi 50-60, però que sigui, bueno, amb el llistó que tu et posis. Nosaltres intentem fer-ho bé. L'altra cosa...
Explica'ns una mica sobre les dues primeres referències, ja que després de la parlarem més abastament de la tercera, que és la de les bandes sonores de lo del Miquel, de l'Albert Serra. Expliqueu-me una mica com va sortir el contacte amb el Nuno Canavarro i amb la gent del Sueño de Parco, Jaya Desart.
Sí, doncs amb la gent d'IA, simplement, és a dir, nosaltres ens fascinava IA des del principi. Recordo jo ser a Madrid, o no sé si érem tots junts, no, era jo, em sembla, però bueno, ho haguéssim pogut ser els tres per altres raons. I trobar, hi ha una caixa supermaca d'IA des que té com
sí,
dues caixes que són de 14-15 CDs cada una, no? I trobar-ne una, a part era com es deia, Dispol. A Dispol, que espero que encara existeixi, ara fa moltíssim que no hi vaig, però bueno, gent que, jo sé, porten anys barallant-se amb tot aquest tema, no? I clar, és a dir, jo ja ho coneixia, però recordo trobar aquesta caixa, no?, i de cop veure molt de material interessantíssim, pues, des de Suicide mateix que dèiem abans, o El Sueño de Hiparco, Yuri Lech, o Francisco Herrero, és a dir, coses més directament d'avantguard, Llorenç Barber, és que Amor Discos, és que moltíssimes coses molt diferents, no? I... A part, parlaven d'un període que nosaltres d'alguna manera enteníem, que era com en aquell moment s'estava començant a parlar tot això de les noves músiques, és a dir, que és principis mitjans dels 80, i això, diguéssim, era el pas següent, no?
Una escena que durant molt de temps va estar amagada al fons d'un armari, no? Que això és lo guai dels segells que recuperen aquestes coses, no? Que els canons van canviant i
sí.
De sobte l'ambient aquest dels 80 i tal,
sí, sí, sí,
canvia totalment de consideració.
I no? Això justament era el posterior a tot aquest ambient i aquestes noves músiques que també tenen a veure amb qüestions, bueno, recuperacions de músiques del món, és a dir, bueno, músiques del món, és a dir, agafar una flauta índia, incorporar-la, no sé, també tenen relació evidentment amb el New Age, és a dir, jo què sé, Luis Paniagua avui en dia està fent aquests tallers de meditació, que encara que no t'agraden els tallers de meditació, anar a un concert i veure-ho és brutal, aquests concerts que fa amb la seva
lira,
amb la seva lira feta amb dos banyes de, no, dos banyes de cabra i una closca de tortuga.
Sí, aquest misticisme, espiritualitat, que molta gent durant molts anys hem tingut al·lèrgia, no? I de sobte dius, joder, amb lo guai que és això, i aquesta gent ho vivien super a fons, no? Sí. I és molt innocent en un sentit, però la música té molta força.
Aquí,
és molt...
aquí està. Jo crec que és guai en el sentit de que jo no em considero gens místic, en canvi aquesta música trobo que m'incorpora certes coses que em fan sentir bé, i m'ajuda també a entendre que, bueno, que jo tinc un punt de vista, però que n'hi ha que en tenen d'altres, i tot el que em pugui treure d'altres maneres de pensar que no siguin Vox, diguéssim, doncs està bé, perquè aquesta gent és l'antipensament, diguéssim,
sí,
no? Vull dir, ja està.
No crec que escoltin gaire Luis Paniagua.
No crec que escoltin gaire res.
I lo del Nuno Canavarro, perquè és un músic una mica... no sé, invisibilitzat, o que ha tingut una carrera molt... ha anat sempre molt a la seva, no? I
sí.
També és un músic que se l'ha recuperat amb els anys, també,
clar.
Quan vau contactar amb ell.
Nosaltres el coneixíem pel Plux Cuba, evidentment, que és el gran segell i que el va recuperar...
Track City.
Bueno, Track City, bueno, era aquest...
Ah, bueno, el subsegell del...
El subsegell de l'horror, exacte. I clar, és un disc, bueno, és dels millors discos que han fet mai, jo què sé.
Sí.
Bueno, no ho sé, però és una barbaritat això de dir-ho, però és un disc molt guai. I sabíem que hi havia un altre disc, que és amb en Carlos María Trindade, que a part, bueno, té la seva història també, és un tio interessant, avui en dia a més està Madre Deus, no?, que és una cosa completament diferent. I simplement ens sorprenia que el Plux Cuba, que era un disco que evidentment s'havia recuperat i tenia molt de predicament, i que tenia molt de... Bueno, era un disc que tothom més o menys que li interessa aquest món, bueno, les reedicions del 90 i tant, vull dir, la gent anava boja, va boja buscant-les fins i tot, no els originals que són una barbaritat de cars, però vull dir que la gent bueno, li agradaven. Poca gent he trobat jo que li agrada una mica la música, aquest disco no hi trobi alguna cosa.
Uh-huh.
I pot ser, però vull dir, normalment la gent hi troba alguna cosa, i llavors diem, hòstia, que raro que l'altre disco no surti. Nosaltres pensàvem que hi ha el pic entre músics, no? Algú que de fet ens hem trobat en altres casos. Però...
Sí, sí, després us preguntaré de projectes que hagueu abordat i que no hagin tirat endavant.
Bueno, aquí tenim llista. I res, doncs vam decidir que els escrivíem, i va anar bastant ràpid.
Va ser una sorpresa, no?
Sí, sí.
Uh-huh.
Que vinguis tot tan de cara, jo crec.
Sí, i hem de
perquè...
dir...
Digues, perdó.
No, hem de dir simplement que són gent supermaca.
Sí.
Molt seriosa.
Permetem, ja us he avisat que us faria preguntes, no sé si comprometedores, però bueno, tinc curiositat per saber com funcionen els entresijos dels segells.
Si ho sabem.
Els hi heu hagut de pagar llicència, simplement us han cedit el permís per treure heu acordat un fee de la venda, no sé si no ho voleu explicar, no ho expliqueu, però bueno, tinc curiositat.
Nosaltres en aquests dos primers casos vam fer un contracte de cessió de drets, diguéssim, i el que fem és pagar un tant per cent, diguéssim, de cada còpia.
Vale.
Fabricada. Que la gent no en passa cada còpia venuda, nosaltres fem fabricada, que vol dir pagar molts més diners de cop. Però ens sembla que és lo digne, perquè llavors ens obliga a nosaltres a vendre.
Clar.
Perquè de l'altra forma, de vegades així no, bueno, els faig, tinc calés pel que sigui, els arracono aquí, perquè de vegades fa la sensació que la gent li agrada fer els discos però no els agrada vendre'ls. És un cunyàs vendre discos, eh? Bueno, no ho dic a la botiga, és un cunyàs vendre discos a distris i de més, és una pesadilla.
No, però ja no si ets una botiga, sinó si ets un segell.
Exacte,
no?
Com a segell, jo vull dir que la botiga és una altra cosa, vull dir que això és un tu a tu i bueno, depèn qui tinguis davant, suposo.
Sí, té coses agradables, no? Bueno, gràcies a la botiga ens hem conegut els tres, no?
Sí, sí, sí.
Però també suposo que hi haurà episodis més difícils.
Però vull dir, clar, l'altre és, molts cops és porta freda, tot i que l'Arnau i en Gerard evidentment coneixen a gent ja perquè ells són botiga, però bueno, però vull dir que és obligat intentar vendre els discos i que és la nostra obsessió. Nosaltres sí. No tenim subvencions, bueno, no ho sé, som tan petits que no mai ho hem buscat, sabem que existeix, bueno, un dia potser, perquè no sé exactament com funciona, però vull dir que els calés han sortit, diguéssim, de les nostres butxaques d'una manera o altra, de la botiga i de més, i diguéssim que són faves comptades.
Bé. Hi ha un verb que jo ho diu bastant, que és el de funcionar, aplicat en termes capitalistes, no? I en aquest cas em venia molt al cap, no? Perquè les dues referències que porteu han funcionat bé, no?
Sí.
Han sortit, i bueno, tothom ha quedat supercontent amb les referències i tal. Què espereu d'aquesta tercera edició, que és un projecte una miqueta més ambiciós o potser... Bueno, no sé, bueno, a mi a priori em sembla un projecte una mica més ambiciós, perquè expliqueu una mica què inclou la tercera referència, per qui no ho sàpiga.
Amb això més ambiciós, entenc què vols dir, jo diré que és més voluminós, simplement. Mm-hmm. Ambiciós, vaja, això seria... És a dir, nosaltres cada cosa que fem, per petita que sigui, creiem que hi hem de posar la mateixa intensitat. Si la intensitat és de 2 mesos o és de quasi 4 anys, com és aquest cas, doncs bueno, no?
Sí.
Però volem, hòstia, ara estem treballant en un quart projecte i no sé què, i un cinquè, i clar, són discos, diguéssim, un sol disc, això ara ho explico, són 4, però el mateix carinyo, jo què sé. I a part ara, bueno, ja ho explicarem, però són coses possiblement algunes noves, i ens fa molta il·lusió fer coses noves, perquè jo què sé, és una altra forma de viure-ho, però tot ens agrada.
No, o sigui, que no heu tancat la porta a treure referències, abans ho comentava amb el Cristian, no heu tancat la porta a treure coses de grups que estiguin publicant ara, diguéssim.
Al contrari.
La norma és que no hi ha norma, diguéssim, una mica, que el que vingui de gust i els que ens faria il·lusió, si podíem així una mica amb conya, pot sonar arrogant, però que ens agradaria és que la gent veiés Urpa i Musell i tingués curiositat. Després, t'agrada o no t'agrada, però... Uh-huh. Ja està.
Heu rebut propostes de gent que vol reeditar coses o que ofereix material nou del seu grup, projectes i tal?
Alguna
que altra.
Sí, alguna, però bueno.
Bastant random.
Sí. Sí. Alguna...
Gent que va a pinyon, no? Que busca els segells a internet i envia allà a saco.
Sí.
No, una mica.
Sí, perquè també som molt petits, hem fet sobretot reedició, llavors cosa nova, de vegades, clar, potser la gent no t'associa. És lògic, eh? I a part ara té tanta força això de les reedicions...
Mm. Treballeu format digital, oi, també? Teniu plataforma...
No,
no, perdó.
No.
Val, però els discos sí que inclouen l'opció de descarregar,
aquest
no?
Últim sí.
Aquest últim sí, em semblava important.
És el
sí. Vale. No perquè tinguem res en contra, sinó...
Per la feina.
Sí, perquè arriba un moment que ja... A nosaltres ens agrada molt la cosa que es toca.
Clar.
I llavors arriba un moment que les forces t'atacaven i de fet, per exemple, amb el Wologalo ho podríem fer, estava parlat, però mai ens hi hem posat, perquè bueno, algun dia potser els hi diem i no voleu, segur que diuen que sí. Sí, de la mateixa manera que no ha sortit al Japó i va ser a través nostre, ens van contactar a Disunion, a un petit segell que començava a Disunion, i clar, per ells tenir visibilitat, perfecte. No?
Molt bé. Cristian, què et sembla si escoltem una cançoneta? Descansem una mica, vaig a beure aigua, que tinc el nas supertapat. Vinga. Thank you.
seguint el camí, Sancho, que faig de la mà, eh? Déu ens ho ha dit, que tu i jo som dos germans, jo sóc el gran del petit, però som germans. No hi tinc gaire, jo m'ho sé. Tu sí que hi entens, no, Sancho?
Saps molt gros, però no es veu perillós.
M'agradaria molt veure-ho. Aquest ocell vol companyia.
Molt bé, doncs hem escoltat, tot i que no sigui culpa meva.
No passa,
hem escoltat un petit fragment de Un or de cavalleria, un dels discos que hi han inclosos en aquesta tercera referència a Urpa Musell, com us explicàvem, les bandes sonores, tot i que no són només les bandes sonores de les pel·lícules. Mm-hmm. Expliqueu-nos una miqueta què inclou aquesta caixa de 4 vinilazos amb el llibret de 16 pàgines i tal.
Sí, bueno, això és el disc es diu Les músiques per a Albert Serra, totes les músiques les han fet molt forts, que és una banda, diguéssim, que formen part de l'entorn d'Underground Films, que és la productora d'Albert Serra, i formen, bueno, són com l'Albert de Banyoles i demés. I en el disc s'inclouen 3 bandes sonores, Un or de cavalleria, Història de la meva mort i La mort de Lluís XIV. Després s'inclou una obra de teatre que és Liberté, que no s'ha de confondre amb Liberté, que és la pel·lícula que s'estrena ara, diguéssim. Uh-huh. Que de fet és el mateix tipus de projecte, una cosa és, diguéssim, a teatre i l'altra és a cinema, és la mateixa idea però és bastant diferent el resultat. I per últim hi ha diverses, diguéssim,
temes de diversa procedència.
Intervencions artístiques, diguéssim. Hi ha Cuba Libre, que és un homenatge que es va fer a Gunther Kaufmann, que era un dels actors fetits de Fassbinder, i a Fassbinder mateix, que això es va fer per la Biennal d'Art de Kassel, el Documenta. I per altra banda hi ha Singularity, que era com una pel·lícula de 5 pantalles que es diu Singularity, que va formar part de la Biennal de Venècia.
Mhm. Sí, sí, un bon lot. Expliquem-nos una miqueta com veu contactar amb l'entorn de l'Albert Serra, la gent que forma part d'aquest col·lectiu de Molt Forts i tal, perquè té com una cohesió artística molt, molt forta, no? Perquè és gent que té com un acostament a l'art com molt alhora intuïtiu, però amb molta personalitat i amb una idea molt clara, no? de com volen sonar o fer pel·lícules, i també molt poc convencional, no? Tenen un acostament molt poc acadèmic. L'Albert Serra ho diu en el paràgraf que els hi dedica, bueno, que presenta a la caixa i tal. Em va sorprendre perquè jo també ho veia així, que és com antiacadèmic, inclús.
Sí, bueno, l'Albert Serra, de fet, és un director de cinema que no ha estudiat cinema, vull dir, ja per començar. L'acostament és bastant senzill, en el sentit que simplement en un cert moment ens va agradar, com ho expliquem, sembla, a l'inici del llibret, una mica ens va agradar Història de la meva mort, en el seu moment, que és la pel·lícula, jo diria que com a pel·lícula de totes és la que té més música, i ens va agradar molt, i en el seu moment en parlàvem, jo recordo parlar-ho amb altra gent i bueno, i que era un tema que havia quedat gravat, i això era 2015, jo diria que el segell quan comença, potser al cap d'un parell d'anys,
2015 crec,
sí, però bueno, va ser més, és a dir, això va passar un temps entremig. Bueno, ara em fallarien les dates. Perdona, perquè la pel·lícula és de 2013 i el segell comença 2015-2016, és a dir, hi ha un parell d'anys d'impàs. I simplement, o sigui, ens va agradar això, i va ser una idea que va agradar a la recàmera, que això ens agradava, i quan vam començar amb el segell vam començar a fer una pluja d'idees, de coses, i això va aparèixer, això era una idea boja. Però
vam enviar un mail.
Sí, però quan vam decidir-ho vam dir, bueno, enviem un mail formalet.
Underground Films.
Sí, sí, sí.
Ja teníeu i... alguna referència publicada per això o encara no?
No, estàvem preparant Iparco i tenia... sí, Iparco i teníem el Gologalo, diguéssim, estava allà també, bueno, estava començant. I vam enviar un mail, no sé quin dia de febrer, si ho recordo, i l'endemà ens van dir, guai, fem-ho, i ja està. És superfàcil.
Clar. Puta mare.
I a partir d'allà, i és que recordo més, ens va, era com curiós, perquè era, escrivia la Montse Triola, no?, que és la productora, i ens deia, bueno, aquí teniu, sí, ens agradaria fer-ho, és bona idea, i els nostres mòbils, i és el mòbil de l'Albert Serra allà, i dius, mare de Déu, aquesta gent, diu, això serà el secretari, i després veus que no, però no, no, perquè tampoc és, no és tan gros, saps?
De... I... Qui estigui escoltant, suposo que sentirà inspirat per veure lo fàcil, entre cometes, que és... engegar un projecte d'aquests, no? Que vull dir que no has d'enviar un mail a la secretària i esperar dos mesos ni res d'això, sinó que a vegades engegar un projecte d'aquests és més fàcil del que podria semblar des de fora, no?
Sí, també n'hi ha que semblen molt fàcils, dius això, bah, yeah. Això, que això serà en 5 minuts i ens diran que sí, perquè no sé, i de cop te n'adones que és impossible i és...
Són entrebancs.
Si tinguessis la, no? la intuïció, perquè a vegades hi ha coses que hem volgut fer i estàvem segurs, no sabíem si els interessaria, estàvem segurs que ningú s'havia fixat en això, i que va, ja hi havia algú, o d'altra gent que no s'hi ha fixat ningú, però que tenen moltes pors, fuà, és molt, molt... és impossible de preveure.
Quan estarà disponible aquesta caixa? Es pot comprar per internet? En teniu ja a Paradiso? Fareu alguna mena de festa, presentació, concert, amb la penya de Molt Forts?
Ja està disponible des d'aquest dilluns. I bueno, hi ha una pàgina web oberta on es pot, fins ara es podia fer un pre-order, ara ja es pot comprar directament.
Sí, puta mare la web, eh? És com una web blog en el que hi ha recomanacions no només del material del segell.
Està una mica
realment recomanable, eh?
La,
sí,
la tenim un... abandonada la web, sí. Una mica perquè
ens hem tirat cap a l'Instagram una
sí,
mica.
Sí, perquè hem decidit que faríem el mateix, però amb la limitació d'espai. Però vull dir que ara les coses aquestes de parlar de discos que ens agraden ho fem a Instagram, que és el mateix, més o menys, però té la cosa aquesta dels, no sé, són 2.000 caràcters que t'obliga...
Bueno, en qualsevol cas us recomano, perquè és un bon complement a la feina que feu de les edicions més
sí,
formals, diguem.
Sí, d'alguna manera és explicar, és, no sé, és mostrar una cosa que ens agrada, discos...
Coses que has anat trobant, no?
Coses que hem anat trobant, o que teníem, o que... Coses també, ens fa molta il·lusió, coses d'avui, d'ara, que surten, jo que sé, aquí a Barcelona...
I... Després en parlarem, sí, us demanaré sí. Un parell de recomanacions, que sempre va. Molen. I el de fer alguna festa de presentació a part de la xatxara que estem tenint ara aquí, que
sí.
No compta com a festa.
Sí, vaja, avui és dia, o sigui, avui demà és dia 16, perquè dic perquè això és, pot ser que hi hagi passat per desgràcia, però demà, que és dissabte dia 16, a 9:15, és a dir, a 9:30 per la gent de Barcelona. Ho sento, ja,
jo quin punyalet.
Sí, a dos quarts de deu a Baixadors toca Molt Forts, que és una cosa que pot ser que no passi mai més. Molt Forts han tocat algun cop, potser que van tocar un cop al Santa Mònica i sona molt bizarro, però han tocat a la Tate Modern i al Pompidou, s'ha acabat. I és Molt Forts són així, Molt Forts són gent de Banyoles que no tenen cap interès en visibilitzar-se, però quan ho fan de veritat. Bueno, tot underground és així una mica.
Sí, sí, lliga totalment amb la visió de l'Albert Serra, no? De fer-ho molt a la seva manera i aparentment sense moltes pretensions de petar-ho ni res de tot això. Explica'm una mica Molt Forts, tinc entès que no són músics professionals ni pertanyen a cap tipus d'escola de músic, ni venen d'escola de músics ni res d'això.
Algun d'ells sí.
Ah, val.
Sí, pensaria difícil. O sigui, no són professionals, tot i que n'hi ha algun que té algun vincle amb la música més professional, perdó. Però vaja, com a grup, és uns col·legues que queden i improvisen, sobretot. Sí. Després, clar, aquí, diguéssim, hi ha músiques que composen d'alguna manera.
Sí.
Però també Molt Forts, són 4 o 5 persones... Però aquí a les pel·lícules sempre va com a Molt Forts, però si et poses a mirar els crèdits, que ha estat una feina de xinos de fer-los, hi ha temes que són d'un, hi ha temes que són de dos, hi ha temes que són de 5 o de 6, hi ha temes que apareix gent que no té a veure amb Molt Forts, és a dir, s'ha d'entendre com un col·lectiu, diguéssim, de gent, prou sòlid i tancat, però que no vol dir que tots ho facin tot.
Mm-hmm.
segons el temps que té un, o no ho sé exactament com funciona, perquè de vegades també és un misteri tots ells. És a dir, nosaltres amb qui tenim més tracte d'ells és amb en Marc Verdaguer, que viu a Barcelona, i bueno, de fet és qui ha sigut sempre l'enllaç. L'enllaç, bueno, i jo que sé, és un amic ara, vull dir que és algú que hi hem treballat molt i que li hem tocat molt els nassos, i ell a nosaltres, i clar, està bé això.
Ben fet. Sí, és gent que dona la impressió de que busqui com aquest element màgic de la creació, no? Més de la creació espontània, inclús accidental, que, i realment en el conjunt del que hi ha gravat aquí, tot i que hi ha alguns passatges que es nota que estan més composats, inclús amb un ensemble de molts músics i tal, però sí que notes aquest component improvisatori o més així difícil de definir, no?
Sí, sí, sí.
És... I que queda molt bé en un context de banda sonora, clar.
Sí, és difícil de dir. No sé, jo diria que no m'he entès exactament com funciona. Hi ha coses que hi renuncies. Jo recordo un moment fer-me una entrevista o parlarem d'això, però... No sé si hi ha molt a explicar, a vegades hi ha coses que són molt hermètiques, a vegades es coneixen tant perquè són amics tots ells, que no, la manera com es genera és difícil. Jo recordo que estàvem, o sigui, en el rush final i en Marc estava fent les músiques, les poques músiques surten a Liberté, i clar, era com que ja el coneixies i sabies que ho estava fent, i tot i que jo estigui lluny, vull dir, parlaves, però tu sabies, jo recordo fer una reunió, no sé què, estàvem parlant per Skype, diu, bueno, ara me n'he d'anar, que jo avui no dormo, que he d'acabar la música, no? Però no saps exactament com funciona.
Bueno, hi ha artistes que no es preocupen gaire en explicar el seu propi llenguatge, i n'hi ha d'altres que sí, que tenen molta habilitat a l'hora de desglossar d'on ve el que fan, no? L'Albert Serra, per exemple, és el cas clàssic d'artista que n'aprens molt veient les entrevistes sobre la seva pròpia obra, no? Que mola molt que el tio, el que explica sobre les seves pròpies pel·lícules, que et fa com eixamplar la visió que tens com a espectador.
I tant, però jo em refereixo sobretot a coses com el funcionament intern, de com funciona, no ho sabem tampoc. No sé, arriba un moment que nosaltres som un segell, ells són... i no sé, hi ha respecte i no sé, de vegades ens expliquen cosetes i ja està o no, vull dir que no passa res, a nosaltres ens interessa, diguéssim, bueno, sí, fer el que fem i...
De vegades, si vols conèixer les coses amb massa detall, trenques una mica l'encanteri, no? Que hi pot tenir.
Segurament, sí.
Veu tenir contacte amb l'Albert Serra? N'heu tingut algun així, l'heu conegut en persona, parlant amb ell?
Sí, tampoc, diguéssim, hi ha moltíssima gent underground que ha fet coses i són molta gent, i sí, l'Albert Serra, és a dir, sí, evidentment estava al cas de tot, l'hem vist en alguns casos que feia falta per alguna cosa o perquè, no sé, fa dos dies a la presentació el vam veure un moment, sí, de Cuba Libre no estava content amb com estava masteritzat, diguéssim, i vam haver de fer uns canvis i recordo, perquè clar, qui no hagi escoltat els discos, en alguns dels discos hi ha com un muntatge sonor important, és a dir, entre temes i ambients, és a dir, hi ha com un plant, és a dir, no són com cançons.
Gravacions de camp, no?
Sí, i a part hi ha com una lògica, és a dir, està pensat, pot agradar o no, cadascú això ho decidirà, però està pensat, i evidentment això l'Albert Serra mateix, o en Jordi Ribas, que és el de so, o en Marc mateix, que és a dir, una sèrie de gent, o en Joe Robinson diria també, una sèrie de gent van fer la feinada aquesta de posar-te a mirar les pel·lícules una altra vegada o pensar, ostres, aquí posaré aquest tall de veu, aquí posaré això, i evidentment ell va formar part d'aquestes decisions.
O sigui, ho veu muntar una mica entre tots, llavors, ha sigut un procés col·lectiu o l'ha dirigit més ell, o ell ha estat una mica més a banda?
Ell hi va entrar una mica al final, no, jo crec.
Bueno, i en el muntatge també, jo, Història de la meva mort, jo recordo que era un Nadal, no recordo quin any, perquè això té quasi 3 anys, 4, i recordo que no li convencien algunes coses de com s'havien discutit.
Va ser un dels processos llargs.
Sí, uh-huh. I després, evidentment, com que ha estat de tants anys, s'ha estat afegir coses, d'anar afegint.
Clar, la caixa ha estat oberta.
Sí, en algun moment hem fins i tot deixar la caixa oberta, però ja, no, les coses s'han d'acabar, vull dir, com que es pogués anar posant volums, però jo què sé, això al futur ja arribarà.
Work in progress, igual d'aquí 10 anys traieu un segon volum.
No? Ja ho veurem, mai se sap.
No, em dóna la impressió que l'Albert Serra és un director com de culte aquí a Catalunya, tot i que arreu d'Europa és un tio reverenciat, ha guanyat premis a tots els festivals, a Locarno, no? Parlant de memòria.
Cannes, sí, sí, que està.
A Cannes també, exacte.
Bueno, a Cannes, no a la Gran, sinó
al Cercle de Regards, no? Exacte. Com definiríeu una mica les seves pel·lícules i en especial l'ús que fa de la música, no? Perquè hi ha pel·lis com Flashdance, per exemple, que utilitzen la música d'una manera molt, molt concreta, vull dir, o el Quentin Tarantino, no? Pulp Fiction també seria un altre exemple d'agafar cançons i tal, i després hi ha penya, hi ha creadors que li donen una utilització de la música molt més... pensada o d'acord a la seva pròpia sensibilitat artística, no? No sé, jo recordo la primera vegada que vaig veure una pel·li de l'Albert Serra que em vaig quedar absolutament flapat, o sigui, realment em va trastocar, no s'assemblava res que havia vist. Em va recordar algunes coses de l'Eric Rohmer i tal, de Cinema Verité, així com molt improvisat, però el rotllo aquest d'actors no professionals que ho veus, als dos minuts ho veus que allò no és cine del normal que veuen els teus pares o que et passa per la dos a la nit, no? Com descriuríeu, per qui no hagi vist pel·lis de l'Albert Serra, que per desgràcia hi ha molta gent, com descriuríeu la seva manera de fer cinema i l'ús que fa de les bandes sonores i tal?
Bueno, definir les seves pel·lícules és una mica difícil, perquè jo crec que primer, bueno, fa una mica vergonya, perquè espero que no ho senti ningú d'aquests, però les pel·lis han canviat molt, jo crec, eh? Vull dir, com a, jo soc, això ho parlem com a espectadors, vull dir, nosaltres hem fet els discos, però nosaltres no som d'underground, és a dir, sabem qui són, els coneixem alguns i tal, i, però vull dir, no posem el nas a dins, no hem vist res des de dins. Jo crec que les primeres pel·lícules, diguéssim, a mi em fascinaven perquè em feia la sensació que és com si fes una pel·lícula mostrant, diguéssim, allò que ningú mostraria en una pel·lícula, no? És a dir, en lloc d'ensenyar el tiroteig, ensenya com la gent fa la cervesa després del tiroteig, no? Vull dir que sempre estava mostrant com allò que, diguéssim, allò que és la vida, que és la part avorrida, però alhora... romantitzant-la d'alguna manera, no romantitzant-la perquè no vol buscar un fet romàntic, però diguéssim que en l'avorriment, en una sèrie de coses, hi ha una certa bellesa, encara sí, que és una bellesa sempre feréstega, eh? I té aquesta dualitat, no? També sempre, que és això de ser molt cru i alhora poder ser extremadament sofisticat.
Recull molt bé el que és mundà i quotidià, no? Aquestes sí. Experiències molt... Els planos aquests llargs, no? I que realment el ritme de la conversació és realment ho captura molt bé.
Exacte.
No? Aquesta experiència quotidiana.
I... Sí, parla d'un rei, però el rei està malalt, està en pantufles i no li agrada... No li agrada el menjar que li donen perquè estigui bé i vol, bueno, vol menjar que no ha de menjar, no? I es queixa de coses com es queixaria, et podries queixar tu si estàs al llit malalt, no? I és estrany, no? Però alhora és pompa, és or, és evidentment... quan el rei, diguéssim, no sé quin problema hi ha, Lluís XIV, no? Però de tant en tant és allò que està sol i de cop està envoltat de tot el seguici, no? I és, però bueno, però i llavors és divertit, per exemple, en aquest cas, no? Que és com per una banda el veus quan està sol, quan està amb la gent més propera, qui és i quan representa el paper de rei, no? Però ha anat canviant i jo crec que sí, i les dues o tres, és a dir, totes les pel·lícules no tenen música, només algunes. O sigui, el cant dels ocells, jo no sabria dir si hi ha música, però en tot cas és mínima. De fet, a Honor de Cavalleria, per exemple, hi ha música, però molt poca. L'altra cosa és que aquí hem inclòs també, com dir-ho, músiques que es van composar, perquè tot és un disc de guitarra en aquest cas,
sí.
Però que no es van incloure, és a dir, són com inèdits. En canvi, Història de la meva mort, la música forma part de la pel·li, és a dir, fins i tot és, no sé si és estructurant, però jo diria que bastant, no? És a dir, està dins de la pel·lícula i de fet, per això, diguéssim, el disc aquest és bastant narratiu en el sentit de que entre les músiques i els interludis quasi et pots fer una... No sé quina pel·lícula et faries si no l'haguessis vista, però et pots muntar una història. I, amb d'altres... És a dir, jo crec que la relació que té amb la música és bastant diversa. En tot cas, mai sempre hi dona la volta, crec. És a dir... De vegades pot ser que posi una música i és un, no sé, hi ha com un moment molt bonic, no? I la música acompanya, però de vegades és al revés. no?
I després de contrapunt.
Sí, o de provocació, i després hi ha el tema que sempre ho parlem, no? Per això ens agrada molt que decidissin posar temes de so d'ambient, que és que sembla que el so és superimportant, no? Clar. Només la música. I com que jo diria que nosaltres, jo sé, l'Arnau li encanten els Field Recordings, per tant, no faria falta. Vull dir que com que ja ens agrada també, és a dir, quan parlem de música també parlem de so, ens agrada tot, vull dir que...
Molt bé, si us sembla, anem a escoltar una altra de les cançons del contingudes en aquesta caixa. Quina escollim, nois?
Exacte, Carretera era, oi?
Sí.
Sí, de Història de la meva mort.
Molt bé.
La part de Casanova.
T'ajudo a aixecar-te o què? Ja veus millor, no?
Estic aquí, sí.
Va, t'ajudo. Queda... Camil. Ara. Va.
No.
Fes més. Fes el trec.
Ja està bé.
Xis?
Sí.
Tira't enrere, per què? Sí, queda't amb això.
No, tranquil. Ja està, ah? Sí.
Bé?
Bé.
Fes bé?
Ara sí. Què deies dels arbres? Que són plens de marmelada.
Sí.
Ara sí que ho veia tombat, eh?
Feia por que no et perdés. Et perdo tu i em quedo sense res. I em veig aquí, vell, sol, morint. Et fa por la mort, a tu?
T'espanto una mica.
Thank you.
molt bé. Realment flipant, eh? Els extractos aquests, us recomano a tothom. No sé quan val la caixa, però són diners ben gastats.
Bueno.
Més ben gastats que anar a Spotify o el que sigui.
Bueno, no farem la broma típica que fem nosaltres de lo que costa la caixa.
Vaig entrevistar una vegada el Cliff Martínez per mail i tal, i que és un compositor de bandes sonores, que ha col·laborat amb el Soderbergh i amb altres directors i tal.
El cotxe, no?
Drive,
exacte. Sí. I Solaris, bueno, en té diverses, imprescindibles. I li vaig preguntar quin sentit tenia escoltar les bandes sonores fora de l'element pel qual van ser creades, no? Que és veure-ho acompanyant unes imatges i tal. I em va dir que, hòstia, que era una pregunta que ell també es feia moltes vegades, que ell li costava creure que la gent tingués l'interès d'escoltar les seves composicions, perquè ell estava molt centrat en composar d'acord a la imatge, no? Com ho veieu vosaltres? En aquest cas funciona, en el cas de Flashdance, per exemple, es pot escoltar tranquil·lament, però en altres casos, com ho veieu?
En el cas aquest crec que funciona perfectament, perquè és això que dèiem, que no hi ha un... que els vincles entre música i imatges són forts, però són complexos, en el sentit que no van a seguir la imatge a la música, ni al revés, i per tant... I després nosaltres, per exemple, em sembla que en el full promocional posem, no?, que és una forma d'escoltar la música en un nou context, no?, i que això permet altre tipus d'escoltes. Sobre si són millors o pitjors que música feta... diguéssim, com a tal, per ella mateixa, bueno, això és una discussió típica, però em sembla com... no ho sé, no em sembla massa.
Bueno, en aquest cas també el que pot passar és que la gent projecti les imatges per les quals va ser creat a la seva manera, no? Vull dir que són tan suggerents que tu pots crear tu mateix l'escena aquesta. O que
clar, sigui. Clar, a nosaltres ens sembla que si has vist les pel·lícules pot ser que et remeti tot, que no sé si tothom, si les has de veure unes quantes vegades per recordar-te'n. De fet, hi ha algunes pel·lícules aquí que hi ha tan poca música, que és una cara sola o així, clar, que mires la pel·lícula i potser dius no hi ha música, i de cop sí que n'hi ha.
Jo amb tothom qui parla, ningú recorda les músiques de les pel·lícules d'Albert Serra.
Això és també és curiós. Jo crec que a una d'elles també hi ha morts, que tothom qui l'hagi vist se'n recordarà, però la resta
general...
és complex. És complex i, jo què sé, Lluís XIV, el tema més representatiu és una composició de Mozart, que no apareix, evidentment, aquí.
Quina banda sonora recomanaríeu així a qui estigui més o menys ficat o que escolti bandes sonores i tal? No d'aquestes, no.
Ah, Deserto Rosso.
Deserto Rosso.
Sí, sí. La pel·li de l'Antonioni és tremendo.
Qui fa la banda sonora?
Hòstia, quin italià ho fa això? Ara em faràs quedar
malament. No, però
Deserto Rosso, sí, a part...
La gent té mòbil, Ignasi,
sí,
pot mirar.
Però que, jo no, però que té... És que no recordo ara quin d'ells és, però que té totes aquestes, no? Estàs al costat de la nuclear i totes aquestes atmosferes d'avantguarda tremendes, vull dir, sí, jo per dir-ne una, eh?
O alguna, amb Suspiria, Goblin...
Sí, això, bueno, és un altre rotllo. Vull dir, jo deia aquesta en concret perquè em sembla que és com cinema extremadament potent i alhora, per mi, i alhora la banda sonora és potent. A mi Suspiria, bueno, a mi m'agrada menys, però pot agradar igual, eh? No dic que sigui... ni bona ni dolenta.
El de Suspiria sí que és veritat que la banda sonora de Goblin remarca la potència, o sigui, l'experiència que tens com a espectador, no? O sigui, en aquest cas és una banda sonora més enllà de que ho puguis escoltar sense estar veient la peli, i quan veus la pel·lícula, joder, et fot un patadón. Bueno, jo és una peli que no l'havia vist i la vaig veure fa un any o així al Fenomen i vaig flipar. I la banda sonora realment, si me la posés pel meu costat, no crec que la disfrutés molt, però en el context de la pel·li...
Doncs jo penso al revés,
vale.
Molt això. Okay. No, és veritat. Per això, però està bé, per això dic que és la meva opinió i l'Arnau pensa diferent. I, i per dir-ne una de local, jo què sé, qui em pot matar a un niño de Chicho Ibáñez Serrador, que la banda sonora és
potser és una mica més desconeguda.
De Waldo de los Ríos, i mola. Sí. És molt guai, i la pel·lícula és bastant marciana per ser d'aquí... Bueno, és també això, sci-fi i tal, però...
Pel·li molt recuperable i la banda sonora també, cert?
Sí, sí.
Molt bé. Expliqueu-me quin és el vostre moment favorit de tant de les pel·lis com de les bandes sonores que hi han contingudes aquí a la caixa.
Ostres, clar, això és difícil. Jo, per, simplement pel fet que és el com dir-ho, que és allò que és allò que ha fet allò que ha fet que la pel·lícula existeixi, ai, que les caixes que la caixa existeixi, Història de la meva mort, simplement perquè per mi és com la llavor, diguéssim, i perquè és molt potent.
Jo és la pel·li que li dic a la gent que em demana alguna recomanació de l'Albert Serra per començar, els dic aquesta, sí.
Sí, tot i que és com una pel·li frontissa, és de les més rares, realment. Vull dir, però sí, i aquí, és que clar, aquí el problema d'aquesta pel·li és que és una pel·li, és Casanova més Dràcula, i la cara B, la cara A, perdó, que és la C de les caixes, perquè està demanada així, però bueno, la primera cara del disc és Casanova, és romanticisme, erotisme, etc. I la cara, la segona cara és...
Foscor.
És Dràcula, és foscor. I llavors és difícil, l'hem posat Carretera, no?, que és una... l'hem posat abans, no?, que és una molt bonica, que és una escena, de fet, que hi ha... que és molt maca, per dir-ne una, però no és la millor, però és una que va Casanova i el seu ajudant, que és aquest, un dels actors importants dins de Terrau, que és en Sanchini, van sobre un carromato i van per un bosc, no? I
el personatge es diu Sancho, no?
Sí, bueno, ell es fa dir Sanchini, no és el nom que li posen, que era en Sancho d'Honor de Cavalleria. No? I sí, i jo diria aquest per això, però no sé, com a òbvia, perquè és que ja singular, i dic que és extremadament estranya, i de fet hem fet com un tall de... Bueno, es va triar un tall de 16 minuts, però és una peça de 50 minuts i és com una cosa que va reapareixent amb loop.
Més de 50 minuts.
No ho sé.
Hores.
Sí, però la banda, el tros, el fragment amb què treballàvem era de com de 56 minuts, i al final... discutir, em sembla que al final en Marc va dir, bueno, fem aquest tros, i després en la resta van dir que sí, però vull dir que era un merder important i superinteressant, però clar, no és un tema, llavors és una cosa més atmosfèrica i de més.
Molt bé, doncs aquesta és la caixa, jo crec que ja tota la informació ja està més que explicada. Expliqueu-nos una miqueta els projectes que teniu així en el calaix, si hi ha algun que es pugui explicar.
Que es pugui explicar, n'hi ha un, que ja ho hem dit. En
vale, si es pot explicar vol dir que ja està...
Està en marxa, sí, vale. I en algun moment ho he dit, que és l'Ubaldo, tu el coneixes,
sí,
el Jaume Manel.
Andreu, sí.
Doncs és el nou disco de l'Andreu, el segon, sí, que es dirà Casa.
Molt bé.
I ja està quasi masteritzat, de fet anem tard, avui haguéssim hagut de dir-li a l'Andreu que estàvem d'acord amb tot, que simplement l'acompanyem, però evidentment bueno, ens agrada acompanyar de veritat, tocar una mica els nassos i tal, però bueno, l'Andreu, com que està a la conya, ja ens...
Sí.
Ja, i dic que anirem dos o tres dies tard, perquè això ha estat una voràgina aquesta setmana.
Què ha fet l'Andreu aquesta vegada? Uf. És solo guitar o és
no.
Un format...
Ha deixat la guitarra bastant apartada.
Vale. Bueno, la guitarra... Sí, i és menys, si no és només guitarra. Ara està molt enfocat a cara a coses més d'ambient, si diguéssim, sí. Però bueno, l'Andreu és molt instrumentista.
S'està fent gran...
Sí, però bueno.
Disco de madurez?
Ell creu que no.
No. Jo crec que és un disc d'impàs, però és guai això. És a dir, la gent considera un disc d'impàs com que no. Jo crec que és molt bonic això, que veus com d'on ve, que li encanta encara i cap on sembla que pot anar.
Molt bé.
És com aquesta... que es dirà Casa el disc, i de fet ens agradaria que per contra d'aquesta caixa sortís ràpid.
Puta
dir ràpid perquè l'Andreu necessita també per anar de passeig.
Clar. Estarem atents. I algun projecte d'aquests que no hagi pogut tirar endavant, que es pugui comentar? Que
ah, sí, tots es poden comentar. Si no han sortit i ja estan tancats. Bueno, un que vam lluitar-lo bastant és el Batiscafo d'en Gregorio Paniagua. És un d'ells. Bueno, no sé, és que ara explicar-ho seria llarg.
No cal que ho expliquis.
Perquè
no,
estem parlant...
Ja, més que igual la poses en una posició una mica compromesa.
Ah, no, jo deia qui és en Gregorio Paniagua. Jo només puc dir coses bones. Si és un músic brutal i és un tio que ens fascina i bueno, és igual, no ens vam posar d'acord per diferents raons i de més, no passa res. Però vull dir, com que és qui no conegui el disco, crec que s'ho pot passar superbé. I un altre també loco, no? Més, també perquè veig que ens és igual, era treure els 6 LPs que va fer Lauren Connors amb la Cat Bloom.
Ah, fantàstic, sí.
Que això, que això ara ho està... És a dir, això havia sortit d'alguna manera amb CDs, ho havia tret Chapter a Austràlia, i vam contactar, i de fet, clar, era tot bastant curiós, perquè...
Teníem els sis dels músics.
Sí, però...
Però vam començar malament, preguntant...
No, ho vam fer bé. Bueno. Ho vam fer bé perquè vam fer els mails separats. Bueno, la qüestió és que Loren Connors i Cat Bloom representa que no tenen relació avui en dia. I llavors vam enviar els mails separats, però llavors vam trobar com, bueno, que hi havia certes condicions, tipus, que de fet ara està Chapter està traient els LPs a poc es va traient tots, em sembla que sortirà Moonlight, que és dels millors, és a dir, ens és igual, vull dir que Chapter...
I els volíeu treure per separat, diguéssim, els volíeu treure o...
Per separat, els volíem treure tots.
No havíem arribat al detall.
Però sí, però la idea era que treuen 3 i 3 o una cosa així. Vull dir, separats, però no fer alguna mica, no anar espaiant molt amb el temps. Però vaja, no va sortir en el seu moment i més coses. Ah, ho va treure a l'Olla Express, a Camino al Desván.
Ah, hòstia, collonut aquest disc.
Sí, bueno, els casets aquests, sí. I el caset, i de fet el CD que va fer l'Olla és molt guai.
Bon gènere.
Sí, sí.
La Olla Express, les edicions són molt maques, realment. Clar, hi ha gent que té al·lèrgia al CD, no és el meu cas. Val molt la pena.
Tampoc el nostre.
Però bueno, estaria bé haver-ho tingut en vinil, també. Sí.
Sí.
S'ha anat molt a reivindicar, no? Melodinàmica, sensor, ja comences a escarbar en Toni Ignorant, no tot ja, això. Ja
sí, Camino al Desván, a més, evidentment forma part de tot això del món del caset i de l'industrial, però jo diria que es diu industrial perquè empaquetes les coses. Sí. Però hi ha uns temes que són... És setí amb cintes per sobre i tal.
Sí.
I dic que...
Molt bé, nois, doncs moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. M'ho he passat molt bé. Si voleu, quedem el divendres que ve una altra vegada. Per parlar d'una altra caixa.
Ho fem per Skype, si vingues.
És veritat que tu vius molt lluny, cert?
Bueno, tampoc tant. Avui en dia això, rai, l'internet.
Exacte. Ignasi, quin tema escoltarem per acabar?
Ah, val. Doncs mira, de Cuba Libre, que és va ser per nosaltres, no?, com el gran descobriment, quan vam començar a furgar, el divertit és que de cop et comencen a enviar músiques i, bueno, això és com una cosa més petitona, que és una petita intervenció a casa, l'últim tema, que és Zingen Zangen.
Molt bé.
Sometimes I'm eating your old bedroom door. You can share, but
I may shut down. Oh, believe now.
Thank you very much.